tant, l'actor feia anys que tenia problemes pulmonars. De fet, Jones va explicar fa uns anys al New York Times que arran d'això havia necessitat un doble transplantament de pulmó. Els seus companys a la sèrie s'han acomiadat d'ell a través de les xarxes socials, on han destacat la seva amabilitat i la seva màgia a l'hora de treballar. I avui és l'últim dia de les Festes de Gràcia a Barcelona. L'edició d'aquest any ha estat marcada clarament per la polèmica de la massificació i les queixes dels veïns, i el punt final el posarà el correfoc a un quart de vuit del vespre. Unes queixes que venen a dir precisament que hi ha molt risc de que les Festes de Gràcia de Barcelona morin d'èxit i que, com a mínim, segons diuen els veïns i segons diuen els organitzadors, els paradistes, els decoradors, etc., l'Ajuntament s'hi hauria d'implicar d'alguna manera. Això a Gràcia. Però, mentrestant, a Sants continua la Festa Major i avui amb els concerts. D'una banda, de Pepet i Marieta. Canta, obre el teu cor, veuràs que canta, quan la festa se'n cola a casa jo. I del grup de versions Préssecs. Tant de bo tu somis, es fessin realitat, perquè en tinc un poc. Aquest vespre, a més, a Sants també hi haurà el lliurament de premis del concurs de guarniment de carrer. Serà a 7:45 del vespre al Parc de l'Espanya Industrial. I continuem amb més música. Avui, Muixca serà a la Festa Major de Cambrils, al Baix Camp. Tete, omplam la copa, vull dos xoritos que ho moguin fins a sota. La de Vilassar de Mar està de gira d'estiu i ja ha visitat molts municipis. Ara arriba a Cambrils, on tocarà aquesta nit a 1:15 de la matinada. I a Santa Coloma de Caral, a la Conca de Barberà, avui toca el grup Auxili. Avui la liem, nosaltres desfilem, la barca recuperem i tornem a celebrar a contracorrent. Els valencians tancaran l'últim dia de la Festa Major al municipi a partir de la mitjanit. I pel que fa a la resta dels esports, amb Repsol, més enllà d'Espanya i el Barça, aquesta matinada s'ha jugat un autèntic partidàs de tennis, el millor que es pot veure ara mateix, sens dubte, al circuit masculí. Novak Djokovic ha derrotat en aquesta ocasió Carlos Alcaraz a la final del Masters 1000 de Cincinnati als Estats Units. El número 2 ha derrotat el líder del rànquing ATP i s'ha venjat de la final que va perdre ara fa un mes a Wimbledon. En un altre partidàs, aquell sí, històric, perquè passarà la història del tenis, Pol.
I aquest també ho ha estat, de partides entre els dos millors tenistes del moment, un partit que el Sèrbia resol en 3-7, 7-5, 6-7 i 6-7, molt igualat, molt intens i llarg, gairebé 4 hores de partit. De fet, ha estat el partit més llarg en tota la història del torneig, i el mateix Djokovic ha assegurat que ha estat un dels més durs de la seva carrera, i en part perquè el sèrbit ha patit un cop de calor. Després del primer set ha amenaçat en retirar-se per les altes temperatures, una lluita de resistència que Djokovic li ha retret al murcià amb un evident to d'ironia després del partit.
You never give up, man. Jesus Christ. I mean, I love that about you, but, you know, sometimes I wish that you maybe play a few points just like this, you know.
El serbi li deia a Alcaraz que mai es rendeix i que podria jugar els punts una mica més curts si pot. Alcaraz li acaba dient: què vols que faci? Soc espanyol. És sens dubte l'anècdota més divertida d'aquesta final. Més enllà d'això, el partit arriba a 5 dies perquè comenci l'últim gran slam de la temporada, el US Open, i en el que els dos tenistes tornaran a ser els grans favorits.
I tornant al futbol, aquest cap de setmana s'ha disputat, com dèiem, la segona jornada de Lliga, i amb els resultats d'ahir, el Real Madrid i el València són els dos únics equips que han fet ple de victòries de moment i lideren, per tant, la taula. Girona i Barça, amb 4 punts, són tercer i cinquè, respectivament. Avui encara s'han de jugar dos partits, l'Alavés-Sevilla a les 7 de la tarda i el Granada-Rayo Vallecano a 9:45 de la nit. D'altra banda, amb motor, exhibició una més de Pecco Bagnaia al Gran Premi d'Àustria de MotoGP.
El campió de Ducati va guanyar ahir la cursa arrencant des de la pole i liderant totes les voltes, exactament igual que l'esprint de dissabte, però aquesta vegada amb més de 5 segons de marge sobre el segon classificat, el sud-africà Brad Binder. Bagnaia lidera el Mundial amb 62 punts de marge sobre Jorge Martín a l'equador del campionat. Encara queden 10 curses per disputar-se. El podi l'ha completat l'italià Marco Bezzecchi i el millor dels catalans va ser Àlex Márquez, que va quedar cinquè. Maverick Viñales va acabar sisè, Espargaró Aleix novè, Marc Márquez, 12è, i Pol Espargaró, 16è, penalitzat per límits de pista i fora dels punts.
I en el Mundial d'Atletisme de Budapest, Pol cara i creu per la delegació espanyola, la cara per Maria Pérez, que hi va aconseguir el segon or després d'imposar-se en els 20 quilòmetres marxa.
I la creu per Mohamed Khatir i Adel Metxal, que hi van quedar fora de la final dels 1.500 metres masculins, també en categoria femenina en aquest cas, la catalana Esther Guerrero va quedar fora de la final, tot i aconseguir la millor marca personal i la mínima olímpica per ser a París 2024 a un temps de 4 minuts i 13 mil·lèsimes.
He de fer servir el cotxe cada dia. Puc reduir les emissions? Hi ha alternatives per aconseguir-ho?
Sí, hi ha opcions per fer-ho. A Repsol estem desenvolupant combustibles renovables, com ara els biocombustibles avançats generats a partir de residus i els combustibles sintètics a partir d'hidrogen i CO2 per poder assolir les zero emissions netes. Descobreix aquest projecte i molts més a Repsol.com. Repsol, inventem el futur.
9:05 al trànsit.
Dificar.com, el teu portal de vehicles d'ocasió, t'ofereix aquest espai.
Des del Servei Català de Trànsit, comptant cotxes, i tenim el Roger Serra. Bon dia, Roger.
Hola, què tal? Bon dia. Doncs repassem algunes incidències en aquesta xarxa viària. Per exemple, hem de parlar d'aquest accident que s'ha produït ja fa estona, accident important a l'autovia 2, a la zona del Carràs. Mantenim l'autovia tallada en aquest punt del Carràs en sentit Lleida. Es fan desviaments per la sortida número 451, per tant, problemes en aquest punt de l'autovia A2. Ara ens parlen d'una incidència a la C-16 a Navàs, l'incendi d'un vehicle que talla aquesta C-16 en sentit sud, en sentit Manresa, i a prop de Barcelona, en general, parlem de calma, però hi tenim unes obres aquí a la comarcal 245, a la zona de Sant Boi, petit tram de retencions que afecta a la sortida de l'autovia A2. En principi, a la resta de vies, trànsit més tranquil.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Per cert, ara capgirarem tertúlies. Arrencarem avui amb l'Anaïs Martí, la Laia Bonals, el Marc Marvà i el Santi Segurola per valorar tot el que va passar ahir a Austràlia, tant, òbviament, la victòria de la selecció espanyola femenina de futbol, com també tota la polèmica que s'ha generat arran del gest del president de la Federació Espanyola, Luis Rubiales, donant-li un petó, agafant-li la cara amb les dues mans a Jennifer Hermoso. I després, cap a quarts de 10, les 10, Joan Bordeus, Helena Freixa, Josep Manel Silva i Gemma Lago. I acabem aquests apunts aquí al Món RAC1 parlant d'errors. I és que una dona xinesa es va gastar 200 euros per comprar-se una mascota. Ella es pensava que el que comprava era un gos. En concret, un Spitz japonès va pagar el dineral i se'l va endur a casa tota contenta. Ara bé, al cap d'unes setmanes va començar a veure que alguna cosa no acabava de rutllar.
Això no va bé, però bé.
Gens bé. I és que quan ja portava 3 mesos a casa, l'animaló va començar a tenir un comportament molt estrany per ser un gos. Va deixar de menjar pinso per gossos, seguia sense abordar, li va començar a créixer molt de pèl i, atenció, li va aparèixer una llarga cua.
Sento dir-los que no m'ho crec de cap de les maneres, però de cap de les maneres. Això és autèntica mala gestió.
És autèntica mala gestió i és així, tal qual. A la mestressa de l'animal se li van encendre totes les alarmes i va decidir anar a demanar opinió a veure què estava passant a un expert d'un zoològic. Allà li van dir, ras i curt, que el que tenia ella doncs no era un gos. El que havia estat criant durant 3 mesos era una guineu. Vaja, que a la pobra dona li van vendre gat per llebre.
El món a RAC 1 amb Sergi Ambubio. Les passions ens criden. Són aquella veu que et diu, en aquest partit et va la vida. Les que et porten el paladar cap a sabors nous. Les que et fan anar al teatre no només a veure'l, sinó a viure'l. O les que converteixen cada concert en únic. Entra a Experience by CaixaBank i gaudeix de les teves passions amb descomptes, sortejos, experiències i continguts digitals en exclusiva.
El món a RAC 1 amb Sergi Ambudio.
9 i 9. Laia Bonals, bon dia.
Bon dia.
Anaïs Martí, bon dia.
Bon dia.
Marc Marvà, bon dia.
Bon dia, Sergi.
Com esteu?
Cansats.
Cansats, no?
Sí, ben cansats.
Bueno, és que ha estat un cap de setmana prou intens. I el Santi Segurola, que ara de seguida el tindrem, que ara no, ara de seguida parlem amb ell. A veure, de seguida parlarem del partit en si, d'aquesta gesta històrica que ha aconseguit la selecció espanyola femenina de futbol, però abans us he de preguntar, i començo per tu, Laia, si et sembla, quina opinió et mereix el que va fer Luis Rubiales ahir amb Jennifer Hermoso durant l'entrega de medalles i tot el que ha generat després?
Crec que és una pixada fora de test espectacular, una celebració totalment impròpia i amb un refons molt masclista, molt d'abús de poder. Crec que el que va fer Rubiales ahir va ser voler ser protagonista en una celebració que ell ni pintava res. I va posar entre l'espasa i la paret a Jenny Hermoso, que va haver de sortir al pas i intentar defensar una cosa indefensable. I la federació crec que no està actuant bé, perquè no hi ha hagut un mea culpa, no hi ha hagut un perdó, i més enllà, més, s'ha justificat aquest comportament. Llavors crec que és totalment inacceptable.
Anaïs?
Mai hi ha perdós per res del que passa i que està relacionat amb la federació. A mi ja fa temps que em sembla que és un organisme que pixa fora de test constantment, no només ahir, sinó a l'hora de fer-se seu al Mundial, de considerar que és un èxit únicament i exclusivament seu, i l'actitud d'ahir de Rubiales em va semblar condescendent, desagradable, masclista, i que no es disculpés. Vaja, sabeu què passa? Que és que no em sorprèn.
No,
que és que, per desgràcia, que no em sorprèn gens, perquè
i
ja,
segurament
ja
potser això és el pitjor, no?
Totalment,
que no sorprengui ningú.
Absolutament. Que Jenny Hermoso hagi de sortir demanant disculpes per una cosa que no li ha agradat, i que és normal que no li agradi. Normal que no li agradi. No ho sé, és que no és gens professional el que va passar ahir.
Mm-hmm. Abans, Marc, d'escoltar-te, per si algú s'ha llevat ara, perquè té la sort d'estar de vacances, com que les paraules de Luis Rubiales intentant justificar-ho van arribar tard al vespre, anem a recuperar el tall, el que explicava Rubiales, el president de la Federació Espanyola de Futbol, recordo, organisme que rep finançament públic, així ho intentava explicar al partidazo de la COPE.
No, es que estupidez.
No, yo,
ya, ¿sabes? Es que es una cosa que no tiene ninguna maldad, que es una tontería, de verdad. Es que haya gente que pierda el tiempo en esto, siendo campeón del mundo. Oye, si hay tontos, pues que sigan con sus tonterías. Yo paso.
Sí,
paso
no,
de eso.
Hay más tontos que ventanas, que dice Herrera, sí, sí.
Pues sí, hay más tontos que ventanas, pero no le hagamos caso a los tontos.
Vale.
Vamos a hacer caso a los que no son tontos.
Ara...
És que no sé si són pitjor les paraules de justificació que gairebé el que va fer.
Sí, bueno, bàsicament va decidir un reguitzell d'insults, un rere l'altre. Abans d'això, Jennifer Hermoso, també a la COPE, també treia ferro el tema.
A día de hoy todo va a estar mal visto por los ojos de quien lo mire, y yo solo puedo decir que ha sido el momento,
claro,
de la fusión y del momento, que no hay nada más allá y que se va a quedar en una anécdota.
Eso
y
es.
Ya está, que la gente va... si le quiere dar bombo, se lo va a dar, y quien no, pues no.
Però un parell d'hores abans, en un vídeo en directe per Instagram des del vestidor, la mateixa Hermoso deia clarament que ella això no volia, i es preguntava, clar, ella en aquella situació què havia de fer.
Pero no me ha gustado,
Marc.
És que, clar, les paraules de Rubiales encara ho fan pitjor d'algú que se sent amb una potestat de fer i de sentir-se per sobre el bé i el mal per ser el president de la federació en aquell moment campiona del món, com la condescendència cap a una de les seves, jugadores, no? I jo crec que Rubiales, mira, fent com una mica resum del que ha passat durant un any i com posant-li la cirereta amb el petó d'ahir, no va saber perdre quan la selecció espanyola va perdre fa un any l'Eurocopa, no va saber canviar quan li van plantejar el canvi i ara no sap guanyar tampoc. O sigui, és una persona que els seus actes defineixen la seva manera de ser i després de guanyar com materialitzis d'aquesta manera és que recomano molt un article de la Nadia Tronchoni avui al País que diu a Jennifer no le gustó el beso, que crec que en paraules per mi d'una dona encara posa més valor al que segurament Jennifer no és que hi hagués de sortir potser a ser molt crítica amb Rubiales o potser sí, però ella sent que no deu ser el moment, però el sentiment també de Jennifer Hermoso deu ser com bastant de rebuig a l'hora de trobar-se en la situació més incòmoda possible que et fa sentir el president de la teva federació, amb, per mi, superimportant tot el context anterior fins al que s'arriba, no?
En aquest article que ara deia el Marc de la Nadia Tronchoni al País, ella recorda que un petó robat no sempre és un petó desitjat. De fet, assegura Tronchoni que el petó de Rubiales és un atac a totes les dones que hi van cridar a pulmó el gol d'Olga Carmona, i remata quina llàstima que un dia tan bonic acabi tacat pel machirulisme, diu ella, cutre, i aquesta falta de sensibilitat.
Que ets tonto per pensar que això no és normal. És que em sembla molt fort que anem dient que la gent que critica aquest gest som tontos. Perdona, és que no tothom té per què agradar-li això.
I a més crec que...
I és que és molt normal que no t'agradi.
I criticar això crec que és important i és necessari. O sigui, els hi han robat, entre cometes, una mica la celebració. Vull dir, avui hauríem d'estar parlant de que Espanya ha tingut una gesta històrica, que ha guanyat un Mundial, que aquestes jugadores han trencat límits, o sigui, i barreres, però, ostres... Estem parlant d'un home que es creu amb el poder i amb la impunitat de fer això, i a sobre la gent que ho critica ens diu tontos, ens diu, bueno, i coses molt pitjors que va dir en una entrevista, exacte. Mm-hmm. Dius, ostres, potser aquesta persona es creu per sobre del bé i del mal, i això representa molt el que fa la federació amb el futbol femení.
Santi Segurola, bon dia.
Bon dia.
Com ho veus tu, tot plegat?
¿En qué aspecto de todos? ¿En la selección?
Sí, hem arrencat, perdona, Santi.
De Rubiales,
sí, hem arrencat parlant del tema Rubiales i el petó a Jennifer Hermoso. El comentarem i després també anirem a parlar de tot el que ha envoltat aquesta victòria històrica de la selecció espanyola, tant el que es va viure ahir a Austràlia com de tot allò que veníem dels últims mesos. Però comencem per Rubiales, si et sembla, Segurola.
Bueno, dice mucho que empecemos a hablar de un tema que no debería haberse puesto sobre la mesa porque no tenía que haber existido. O sea, me parece que el comportamiento de Rubiales fue innecesario, feo, para mí feo, por lo menos desagradable, y creo que sus justificaciones lo empeoran. Creo que forma parte de un modelo de comportamiento que podemos atribuir, digamos, a un modelo masculino, machista, lo que quieras, pero en este caso me voy a referir concretamente al modelo de comportamiento de la Federación y especialmente de Rubiales. Rubiales es así, ha sido así en este momento, en la final de la Copa del Mundo, alcanzando un desagradable protagonismo y no las que lo merecen, que son las chicas, las mujeres, pero por otra parte es el mismo hombre que grababa sin conocimiento al ministro de Cultura y Deporte, que tenía esas conversaciones absolutamente terribles para mí con Piqué, ese compadreo absolutamente intolerable para ganarse unos euros, unas comisiones. Digamos que muchos de su comportamiento como presidente de la Federación Española de Fútbol me ha parecido francamente lamentable. Creo que responde a un tipo de personalidad muy propia del fútbol masculino, autoritario, sin descontrolado, semiviolento en las declaraciones, victimista cuando le conviene, y se le tolera porque gana, y cuando pierde, pues pierde mal, no sabe perder. En cualquier caso, he oído los comentarios, pero los comentarios suyos son horribles, por lo menos las justificaciones que ha dado, han empeorado, considerando que todo el mundo es tonto, excepto el que hace cosas como él, que son absurdas, por no decir delirantes, pero también hay un compadreo de la prensa. El hecho de que una prensa mayoritariamente masculina, una prensa que vive del éxito, que vive de los éxitos o de los fracasos, en este caso la prensa tiende a atribuirse los éxitos de los demás, en este caso de la selección femenina, y en esa conversación ha sido tanto el presidente como los que lo entrevistaban, de un compadreo feroz. O sea, me parece que ahí también los periodistas tenemos que meditar sobre el papel que jugamos. Y me ha parecido que se está tratando en muchos medios, no digo que en todos, también en esto hay una visión diferente, se está tratando esta victoria de la selección española femenina como si fuera una victoria de la selección masculina. Es decir, con esa mirada del periodismo masculino sobre un campeonato del mundo que, a diferencia del masculino, ha tenido muchas variantes y todas muy positivas. Mientras el fútbol masculino es estrictamente entretenimiento, con una gran derivada, una tremenda derivada emocional, que solo se dirige como un rayo hacia el negocio, hacia el comercio, hacia la especulación, hacia los fondos de inversión, y el Barça está ahí para saber el cambio que se está produciendo en el Barça y el que se va a producir en el futuro, es un representante de ese modelo, mientras que el modelo femenino, el del fútbol, quizá porque todavía está en una fase primera, ojalá tome otra dirección, y esa fase para mí es la de un modelo transformativo, la de un modelo donde la mujer se reivindica en el deporte, se reivindica socialmente, se reivindica económicamente también, y se reivindica muy especialmente en cuestiones que el fútbol masculino y el periodismo no quiere ver de ninguna manera, que es, por ejemplo, la lucha de género o la libertad sexual. Más de 100 jugadoras, entrenadoras que han participado en este mundial se han declarado abiertamente gays, abiertamente lesbianas, o lo que quieran ser. Pero compara eso con el fútbol, con Qatar, ni un solo jugador se declaró gay. Es decir, para ellas es extraordinariamente importante, y creo que para la sociedad también. Es un modelo inclusivo, mientras que el modelo masculino es exclusivo y autoritario, y es ese tipo de modelo el que de alguna manera representó ese beso inexplicable de el presidente de la Federación Española, con toda su bagaje, para mí lamentable, y una jugadora de fútbol que solo estaba feliz por haber ganado el máximo trofeo que puede haber en el mundo del fútbol.
Per cert, Serginho Dest, oficial, cedit al PSV Eindhoven, ho ha fet oficial ara al Barça, cedit amb opció de compra fins al 30 de juny del 2024. Serginho Dest ha dit al PSV Eindhoven, ho ha fet oficial al mateix Barça ara fa uns minuts. Laia, sobre el tema de Rubiales.
Sí, crec que el petó de Rubiales a Giner Mosso exemplifica perfectament del que fugeix del futbol femení i del que vol ser. El futbol femení vol ser un espai lliure, un espai on les futbolistes tinguin la llibertat que molt temps se'ls ha negat, on tinguin llibertat econòmica, com deia Segurola ara, econòmica, futbolística, vital. I Rubiales representa tot el que crec jo que està malament. Crec que donar-li aquesta impunitat, donar-li la llibertat a una persona que per tenir un càrrec de poder pugui exercir i fer aquestes mostres d'estima o de contacte físic quan òbviament ella no vol, quan després veiem que a dins del vestuari ell segueix amb la broma quan sap perfectament que no està fent gràcia i que no és una broma i que no agrada, i que tot i així segueixi fent la broma i digui no, que ens anirem a casar a Eivissa i l'agafi i ella es separi, vull dir, crec que ell té un pensament encara molt retrògrad, té un pensament molt antic i no accepta la crítica, no accepta que el que està fent està malament i, tot, i no només no accepta, sinó que a més es justifica i menysprea tot aquell que sí que vol avançar. El futbol femení crec que porta molt temps lluitant per trencar moltes barreres i per trencar amb el que el futbol masculí ha implementat en el món del futbol. El futbol femení mai s'ha volgut assemblar al futbol masculí en molts aspectes, en la comercialització, en l'explotació, en ser un, com un món de déus on ella sigui totalment alienes de la realitat, i crec que aquestes situacions i aquests actes com Ferrovials trenquen una mica aquesta voluntat i aquest camí que aquest Mundial, per cert, està abanderant. Vull dir, el Mundial d'Història de Nova Zelanda ha canviat moltíssimes coses, i que ens haguem de veure que la imatge potser del Mundial sigui aquesta, és bastant depriment i és bastant complicat, i un cop més ens demostra que hi ha molta gent que no vol canviar les coses i que ja li va bé com estan.
I que a part és una persona que s'ha apropiat dels èxits que no són seus. Vull dir, per mi la federació s'apropia, i Rubiales exemplifica perfectament tot això, d'un èxit d'haver guanyat un Mundial, d'haver aconseguit moltes coses més enllà d'haver guanyat el Mundial, perquè no oblidem el context en el que s'arribava, un context on jo crec que les futbolistes doncs, han fet pinya, s'han autogestionat, perquè jo no crec que els miracles existeixin i que al cap de dos dies els seleccionadors siguin capaços d'introduir tots els canvis i que de cop i volta tu tinguis un equip competitiu capaç de guanyar un Mundial quan no havia passat ni una sola eliminatòria abans. I ja ho vam veure a les semifinals amb el discurs de Rubiales reivindicant el paper de Jorge Vilda i amb aquesta necessitat de dir no, és que el futbol femení ha avançat molt gràcies a nosaltres. No, mira, disculpa, és que fa uns mesos va haver-hi una final de la Supercopa a Mèrida, 12 del migdia, on les jugadores es van haver de posar les medalles elles soles. Que heu posat una miqueta més de pressupost tampoc és gaire complicat, perquè abans no n'hi havia. Vull dir que s'han vist arrossegats una mica per aquesta necessitat social que hi ha de reivindicar les coses. Però resisteixen a avançar i a entendre que el futbol femení va molt més enllà d'una pilota i de 11 jugadores guanyant o perdent. O sigui, és un esport que és l'esport d'ells i que ara comença a ser també el d'elles. I que ha arribat per quedar-se i que pretén ser un mirall que demostri que tothom pot fer el que vulgui quan vulgui, en el sentit de voler aconseguir coses. I ells pretenen apoderar-se d'aquests èxits sense deixar-les avançar en molts aspectes, recordant que sense ells no són ningú. I això és fals.
Precisament, Alexia Putellas, en declaracions just després del partit, ella deia, sí, aquest és un èxit històric, però esperem que serveixi d'alguna cosa. Una altra cosa, mira, unes dades que jo crec que expliquen a la perfecció, perquè realment són bestials, sobre aquest èxit que ara parlàvem i tu, Anaïs, deies d'aquest esport que és el d'elles i que cada cop està creixent i està creixent i està creixent. Les audiències del partit, les audiències de tele, les repassàvem a les 8, però hi torno, perquè, o sigui, són, a veure si les trobo, perquè, mira, audiències a tot l'estat, val? Pràcticament un 66% de quota de pantalla. És cert que el partit era a les 12 del migdia i segurament no tenia gaire competició, però és que en xifres globals estem parlant de 5.600.000 espectadors, més de 5 milions i mig d'espectadors, i segons Televisió Espanyola pràcticament 9 milions de persones van contactar en algun moment. Això al conjunt de l'Estat. A Catalunya, Televisió Espanyola en aquell moment va tenir un 65,2% de quota de pantalla. Això són 902.000 espectadors, pràcticament un milió d'espectadors. I si agafem les dades estatals i fem una comparativa que em passa l'Arnau Mañé des de la redacció, hi ha un parell de dades que realment són molt bèsties. Final de Champions masculina 2023, aquest any, City-Inter, 31,6% de quota de pantalla i 3.700.000 espectadors. Pots dir, d'acord, no jugava cap equip espanyol, no jugava al Barça, no jugava al Madrid. Val. Final de l'any passat, de l'any anterior. Madrid-Liverpool. 52,8% de quota de pantalla i 7.600.000
700.000 espectadors. És a dir, 1.500.000 més d'espectadors, 2.500.000 més d'espectadors que a la final del Mundial. És a dir, és cert que en números absoluts encara està parlant, és una final de la Champions del Madrid, però són unes xifres que vistes així són bestials, Marc.
Són increïbles i jo crec que constata que el futbol femení, i això també ho hem vist reflectit quan el Barça femení va omplir el Camp Nou, té un potencial de poder arribar a molts més espectadors que no només els hi agradi el futbol, perquè crec que el futbol femení a darrere seu té una reivindicació social molt gran que fa que hi hagi moltes persones que se seguin davant del televisor i que donin suport al futbol femení, donin suport a la selecció espanyola o donin suport al Barça. Aquí jo crec que el Barça és un eix que ha vertebrat tot aquest èxit del futbol femení espanyol des del principi, amb una reivindicació social que hi ha darrere. I jo crec que passa aquí, però passa a tot el món, tant amb les bones audiències, com hem vist al Mundial, tant a Nova Zelanda com a Sydney, com a Austràlia, amb els camps plens. O sigui, jo crec que és una reivindicació social i esportiva mundial. I també s'ha produït aquesta reivindicació social i esportiva a dins de les seleccions. Quan parlem que Espanya ha tingut aquest problema de les 15 jugadores que no hi han volgut anar, hem de, jo crec, posar en el context que la majoria de les seleccions han tingut aquest problema. És a dir, la reivindicació social està davant del televisió amb la gent que ho veu des de casa, però la reivindicació social també és des de les pròpies jugadores, i per això jo crec que tenen un esperit tan diferent que la dels futbolistes. Ha passat a França, on una de les seves màximes estrelles, Wendy Renard, no ha anat en el Mundial. Durant el Mundial s'ha vist com la selecció de Noruega, on hi ha a la Hegerberg, on hi ha Hansen del propi Barça, han tingut problemes, i per mi és per treure's el barret com les jugadores són futbolistes, però tenen aquest paper social reivindicatiu que jo crec que és el que fa arribar molts més espectadors, que no només els agrada el futbol, per una banda, i després que tenen aquest paper social i reivindicatiu que els futbolistes masculins no el tenen, i moltes vegades se'ls ha exigit i no són capaços de tenir-lo per moltes coses, perquè potser ja fins i tot dins de la indústria en la que són no es veuen amb la força de ser-ho, però per mi em trec el barret amb tant com els espectadors s'asseuen davant del televisor a veure més enllà de futbol femení, com les futbolistes des de dins també tenen aquest caràcter social i reivindicatiu més enllà de només ser futbolistes.
Santi i Laia.
Yo estoy un poco en desacuerdo con esta mirada que tiene que ver con las audiencias y que tiene que ver con el éxito, porque puede llevar a un tipo, es un tipo de mirada muy habitual dentro del deporte, del fútbol. Solo funciona lo que funciona con éxito, lo que no tiene éxito no existe. Y por ejemplo, es la referencia al Barça. El Barça es el mejor equipo de Europa, el Barça es pieza fundamental de lo que ha ocurrido en este éxito de la selección española y en las categorías inferiores también. España es campeona de Europa sub-19, subcampeona de Europa sub-17, campeona del mundo sub-20 y campeona del mundo sub-17. Este es el verdadero valor que hay que darle a lo que están haciendo las jugadoras, el fútbol femenino. El nivel de formación es enorme. Pero identificar este éxito con el éxito de un club que potencia un modelo que a mí me parece preocupante, ¿no? Se habló aquí en este programa alguna vez si no sería conveniente que el Barça se alejara de la Liga Española porque las demás son muy malas y el equipo, los demás equipos no pueden competir con el Barça porque gana siempre, y no sería mucho mejor que se hiciera una Superliga Europea según el modelo absolutamente capitalista que pretende Florentino Pérez y el Barça en el modelo masculino. A mí me parece que puede haber problemas. Creo que este es un éxito de mucha gente de la que no se habla nunca, de todas aquellas chicas que en los años 70 y en los años 80, cuando el fútbol estaba prohibido en muchos países, en Brasil era ilegal el fútbol femenino que hasta fue ilegal hasta 1980. Hasta 1970 las mujeres inglesas no podían utilizar ningún campo perteneciente a la Federación Inglesa de Fútbol porque el fútbol femenino no era permitido. La Federación Española de Fútbol reconoció por primera vez el fútbol femenino en 1980, es decir, después de Franco. El presidente de la Federación Española en los años 70 dijo que el fútbol femenino era antiestético, que les quedaban mal las camisetas, que los pantalones no tenían y que no tenía sentido ese modelo. Toda esa gente, de la que no se habla nunca, y en la que no estaba ni el Barça, ni el Madrid, ni el Athletic, ni nadie, merece un crédito extraordinario. Merece un crédito extraordinario las 15 jugadoras que salieron y denunciaron lo que ellos creían un modelo autoritario. Me parece que en lugar de colocarlas en una posición, yo creo que ahora como injustificadamente, como perdedoras, entre comillas, de este Mundial, hay que ponerlas como ganadoras. Primero, porque ayudaron a que la selección pudiera jugar a este Mundial. Segundo, porque han sido extraordinarias jugadoras, o son extraordinarias jugadoras, y han sido todo lo valientes que el mundo del fútbol masculino, de los hombres, no lo es, en muchísimos aspectos. Yo creo que hay que recordar equipos como el Levante, que fue el primer equipo profesional español que le dio carta a las chicas, que de alguna manera hizo que el contrato social que a los clubes españoles les correspondía, y esto no ha sido hace tanto, ha sido en este siglo, en el siglo XXI, primero el Levante, luego el Athletic, luego el Español, posteriormente, 4 años después, el Barcelona, y todos los clubes, esos clubes han respetado un contrato social, no así el Real Madrid, que durante 20 años se negó a tener un equipo femenino. Ahora una de sus jugadoras ha marcado el gol de la victoria en el torneo principal del fútbol. Pero no creo que haya que acometer y mirar el éxito de la selección española por audiencias y por la prestancia de un club que tiene mucho éxito, que contrata jugadores de todo el mundo, jugadoras, perdón, que es muy bueno para el fútbol, evidentemente, pero que corre el riesgo de este modelo de cometer los mismos errores segregadores que el fútbol masculino.
Laia.
Jo, quan va acabar el partit, en la primera persona que vaig pensar va ser en Mapi León, en Padre Guijarro, en Clàudia Pina, perquè sense les 15 aquest Mundial no s'hagués guanyat, no ens enganyem. Vull dir, la revolució la van crear elles. Qui va posar contra l'espai i la paret a la federació en el seu moment i els va obligar, perquè els van obligar a fer coses, a canviar, a posar un nutricionista, que sembla que sigui una cosa superinnovadora i tots els clubs del món tenen un nutricionista, posar un psicòleg, que a més venint de la situació en la que ve l'equip, crec que era bastant necessari i palmari que feia falta posar un especialista en aquest sentit. I pensar que aquest Mundial i aquesta revolució s'ha fet des dels despatxos em sembla molt naïf. Vull dir, aquesta revolució l'han fet elles. I no van demanar permís per fer-la, perquè si no les haguessin deixat, perquè durant tot aquest temps ningú les ha deixat fer res, fins que elles no s'han plantat. I Wendy Renard va dir que no anava a la selecció, i Ada Hegger va dir que no anava a la selecció, i Mapi León va dir que no anava a la selecció, i les 15 es van plantar, i les capitanes de la selecció les van recolzar. Sense totes elles i cadascuna d'aquests moviments, des d'aquests granets de sorra, no estaríem parlant d'això. Potser no estaríem parlant d'aquestes audiències, no estaríem parlant d'aquest èxit visible, però és que ha arribat un èxit visible gràcies a que elles, en el seu moment, van posar la seva carrera professional al servei de la causa. I el futbol femení és això, perquè per créixer totes necessiten que totes vagin a una. I això s'ha repetit durant molt aquest Mundial, que si la lluita és individual, el futbol femení no pot créixer, perquè tens molt obstacle, tens molta paret davant. Però si s'uneixen totes i totes lluiten pel mateix, perquè crec que al final la reivindicació òbviament és la mateixa, igual que és la mateixa en molts ambients que relacionats amb el futbol, com pot ser el periodisme esportiu, les retransmissions, les dones a la societat, les dones a les llotges, les dones als equips i als staffs, si totes van a una i totes anem a una, crec que és molt més probable i és molt més factible, perquè és que no poden no escoltar. Amb aquestes dades no poden no escoltar. Ara veurem, de tota la gent que ha pujat al carro, qui es queda, perquè el desembre fa molt fred. I el desembre, quan ningú, quan estem anant a Mèrida o quan estem anant al Tenerife a fer un partit de Lliga a les 12 del migdia, un diumenge, i a ple sol, a veure qui hi ha. Llavors veurem com realment és important aquest Mundial i com ha calat dins de la gent. Però fins llavors, o sigui, crec que tothom ha de pujar-se al carro, perquè és obvi que aquestes dones i aquestes futbolistes s'ho mereixen, però que es quedin en el carro. Perquè per fer la revolució i per mantenir aquesta revolució, la gent s'hi ha de quedar. Perquè no val que sigui flor d'un dia i demà o passat ens n'oblidem, o quan passi una setmana hem guanyat el Mundial, portem l'estrella i ja està. Això ha de significar un punt d'inici, no és el final d'aquesta història.
Per cert, deixeu-me fer una pausa molt breu de publicitat, són res, 2 minuts clavats, 2 minuts i 6 segons, i vull saludar, farem una trucada al Rubén Bernardo. Ell és entrenador, encara actualment, del Club Deportiu Ribes. I va ser entrenador d'Aitana Bonmatí quan jugava allà al club, en aquella època en què Aitana Bonmatí jugava amb els nois. I despuntava amb els equips dels nois. Ara, de seguida, saludem el Bernardo i us pregunto també quina opinió us mereix, què en penseu, com qualifiqueu vosaltres a Aitana Bonmatí. De seguida, amb Santi Segurola, Marc Marvà, Anaïs Martí, Laia Bonals. 2 minuts, de debò, 2 minuts i 6 segons i tornem aquí.
Forma't de franc en transformació digital amb EAE Business School Barcelona. 100% subvencionat per fons europeus. No perdis l'oportunitat d'impulsar la teva pima i millorar la competitivitat del teu projecte liderant des de dins el canvi digital. Places limitades. Apunta't ja a generaciondigitalEAE.com.
La nostra terra està plena de grans unions. El sol i la platja, les tapes i els amics, les festes i els pobles... I també Rodi Motor Services i Falken. Perquè a Rodi trobaràs els pneumàtics Falken, la unió perfecta entre l'automòbil i la carretera. Consulta les nostres promocions i ofertes a rodi.cat.
Contracta la teva assegurança de moto amb Verti des de només 78 euros l'any i gaudeix d'un xat mèdic disponible les 24 hores del dia. Verti, estalvia temps, estalvia diners.
A la pàgina 3 del llibre del Benviure hi diu que quan viatges, tant és si recorres 30, 500 o 10.000 quilòmetres, i tant és la destinació, el que compta, potser l'únic, és amb qui ho fas. Amb el cupó diari de l'ONCE pots guanyar fins a 500.000 euros de dilluns a dijous i practicar el Benviure. Cupó diari de l'ONCE. Et toca Benviure.
A tots els que jugueu a l'ONCE, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
RAC1 i l'Ajuntament del Catllar presenten Castells a RAC1 a la Diada Castellera del Catllar, amb Xavi Aymerich en directe des de la plaça de la Vila. El dissabte 26 d'agost a 4:45 de la tarda, la temporada castellera arriba a una de les setmanes més destacades del calendari.
La colla vella dels Xiquets de Valls, els Castellers de Vilafranca i la colla jove Xiquets de Tarragona coincidiran a la plaça de la Vila, una plaça diminuta amb 3 colles castelleres gegants.
El dissabte 26 d'agost a 4:45, l'exhibició de Castells del Catllar al Tarragonès amb castells i actuacions històriques que no et pots perdre. Fent pinya, tots som un.
El món a RAC1, amb Sergi Ambudio.
9:42, ara de seguida saludem Rubén Bernardo, com us deia, entrenador d'Aitana Bonmatí quan jugava al Club Deportiu Ribes, en aquella època en què l'Aitana havia de jugar amb els nens perquè no hi havia equip femení en aquella categoria. Després va anar al Cubelles i després va arribar a la Masia del Barça. Però abans, i us demano brevetat... Val? Ja sé que definir Aitana Bonmatí en brevetat és complicat, perquè hi ha moltes coses a dir d'ella, però us demano una definició breu abans de parlar amb el Rubén Bernardo. Començo amb tu, Anaïs, Santi, Marc i Laia. Vale? Endavant, Anaïs.
A mi em sembla una futbolista exemplar dins i fora del camp. Crec que és un exemple, una persona que connecta molt amb la realitat social que viuen les dones, però que també ha aconseguit ser un referent per ells també. Crec que ha fet un Mundial que és per treure's el barret. Crec que és una evidència que aquest any hauria de guanyar la pilota d'or, i m'agrada molt el seu discurs que té a l'hora de parlar dels èxits, no? quan parla del patiment, quan parla del saber gaudir, no? Que ha après a compaginar aquestes dues coses que són molt importants en el món de l'esport femení i en el món femení en general. I crec que es mereix tots els elogis del món, perquè és una referent i ho veus quan l'escoltes. A part de ser una jugadora molt intel·ligent, que sap perfectament quin és el seu paper i l'interpreta a la perfecció. sap utilitzar l'altaveu.
Santi. Santi.
Creo que Aitana es indiscutiblemente la mejor jugadora del mundo. Creo que su nivel de conocimiento de lo que es este juego es verdaderamente extraordinario. Hace las cosas que hay que hacer, como hay que hacerlas, cuando hay que hacerlas, en el momento que hay que hacerlas. Es fundamental para dar sentido al juego del equipo en el que esté. Transmite además un liderazgo sereno, un liderazgo tranquilo, y a la vez ser una jugadora extraordinaria, referencial, como ha dicho Anaís. Pero también tiene una capacidad competitiva que probablemente le vendrá de los tiempos donde jugar para ella con los niños era tan habitual, pero a la vez tan difícil, porque nunca se sabe si luego podría dar el salto, que yo creo que le ha hecho madurar, que le ha hecho progresar, que le ha hecho pensar en el papel que está cumpliendo. Y en el campo es una delicia. Yo creo que tiene todo a lo que a nosotros, al que le gusta el fútbol, nos gusta ver en un campo de fútbol, una jugadora especial. Es decir, se van viendo los partidos de la selección, te das cuenta que Aitana es especial.
Uh-huh. Jo crec que en aquest sentit és tan bonic veure com una jugadora té un segell tan marcat una vegada més. Jo crec que veus Aitana jugar i les relaciones directament amb aquest segell que té el Barça a l'hora de jugar. I després també, que parlarem ara amb l'entrenador del Ribas, la reivindicació del futbol català, no? Com Alexia, la millor jugadora del món durant 2 anys seguits, amb pilota d'or, ha sortit de Mollet i ara ho serà Aitana sortint de Sant Pere de Ribas, no? Com el futbol català, tot i que sigui primer amb equips masculins mixtes, ha fet créixer i ha fet convertir en millors jugadores del món. No hi ha futbolistes masculins amb pilotes d'or i Alexia ho ha aconseguit 2 anys seguits i tot apunta que ara serà Aitana. Per tant, aquesta reivindicació en el futbol català d'aquests clubs petits o d'aquests clubs on van apostar també per jugadores fa ara 12-15 anys i a dia d'avui s'han convertit en les millors jugadores del món. És que és molt fort dir això quan estem aquí a casa nostra, que després tot, i abans feia la reflexió al Segurola, com tot el Barça ho ha acabat no, integrant o vehiculant en un únic club, no? Però jo crec que a darrere, i crec que Aitana és una de les jugadores que ahir va donar veu i va posar el nom de Ribas sobre la taula quan li van dir de què te n'en recordes avui que ets campiona del món, doncs va dir el nom del club de Ribas, del Cubelles, i per tant tots aquests clubs petits que han fet gran el futbol català i han traduït en el que fa 12-15 anys pocs clubs segurament a Espanya haurien apostar per jugadores, doncs que a dia d'avui Aitana, no oblidem, és que en xifres ha sigut la MVP del Mundial i ha guanyat el Mundial, ha sigut la MVP de la Champions femenina i ha guanyat la Champions femenina, ha guanyat la Lliga, la Supercopa i ha sigut la MVP de la Supercopa. Per tant, sobre la taula sembla difícil que no guanyi la pilota d'or al finalitzar aquest any.
Una pilota d'or, vaja, que, i ara també lligat amb el que deia el Marc, podríem estar parlant de la tercera pilota d'or consecutiva catalana. Les dues d'Alexia Putellas i la d'Aitana Bonmatí, si es fa justícia aquest octubre.
Home, jo crec que no hi ha debat. Aitana aquest any crec que és l'única futbolista que ha fet tots els requeriments i tots els requisits per ser pilota d'or. A més, crec que és el que deia l'Anaïs abans, va més enllà d'una futbolista, és més important que el que fa fins i tot fora de la gespa que el que fa dins. És una líder que crec que lidera l'equip moltes vegades sense el braçalet, perquè crec que ni en el Barça ni en la selecció l'ha portat, però ha sigut una líder dins i fora de la gespa. En les declaracions ha sigut que ha donat la cara quan es perd i es fa bastant el ridícul contra Japó. És la que surt després quan guanyes, és la que està sempre, la que posa bona cara, la que té un nivell d'autoexigència molt alt i tot i així intenta no ser autodestructiva amb ella ni amb les companyes. Crec que ara mateix Aitana és la líder que el futbol femení necessita. tenint en compte que Alexia no està en el seu millor moment i que també necessita aquest apartar-se dels focus, i crec que el millor relleu que pot tenir ara mateix és Aitana Bonmatí.
Doncs saludem a Rubén Bernardo, qui va ser entrenador a Sant Pere de Ribes de l'Aitana Bonmatí, possiblement, presumiblement, futura pilota d'or. Rubén, bon dia i moltes gràcies.
Hola, bon dia.
Què en penses, Rubén, quan veus la final d'ahir, per exemple, i veus a Aitana Bonmatí guanyant el Mundial de Futbol, o la veus aixecant una segona Champions? Què et ve al cap? Què penses quan la veus triomfar així? Algú que tu has entrenat?
Bueno, pel club Deportiu Ribes i pels que la vam entrenar, doncs és un orgull. És un orgull veure com una noia molt humil, perquè és molt humil, tot i que després el camp es transforma a guanyar tot el que ha guanyat.
Mm-hmm. Amb quina edat? Quina edat tenia l'Aitana quan tu la vas entrenar?
Era el 20 de primer any, no sé, devia tenir 9-10 anys.
9-10 anys, eh? I, clar, en aquell equip hi havia més noies a banda d'ella o era l'única?
No, és que era l'única noia del club, si no recordo malament.
L'única de tot el club, del Club Deportiu Ribes, sí. en aquell moment.
Sí, jo diria que sí. En aquella època jo, aviam, fa molt de temps, però jo diria que era l'única.
I ja destacava?
Sí, ja destacava. Era millor que molts companys de l'equip que ella, amb el que ella jugava. Uh-huh. I això també li comportava problemes.
Sí, com quin?
A l'hora d'anar a jugar als caps contraris, a l'hora dels mateixos companys, que a vegades però ja saps, en aquella època el futbol femení no és el d'ara. Llavors era la típica enveja que una noia era millor que els nois.
Ja. De fet, hi ha una reflexió, és que ara que ho deies, Rubén, m'hi ha fet pensar immediatament. Fa no gaire, just abans de, precisament de la final de la Champions contra l'Olympic de Lió d'aquest any, el Xavi Bundó la va entrevistar al Via Lliure, a Aitana Bonmatí, i ella precisament deia que tota aquella gent que l'havia insultat, tota aquella gent que li deia Marimacho, ara la saludava pel poble. L'anava a buscar i li demanava autògrafs i fotografies. És una mica això, no, Rubén?
Sí, perquè pensa que al costat del camí teníem una pista de futbol sala i ella era sortir del col·le, agafar la pilota i baixar a jugar a futbol sala. Amb tothom qui estigués allà. I tenia que fer perquè la deixessin jugar, perquè moltes vegades no la deixaven ni jugar. I clar, tot això, pues, vulguis o no, et marca una miqueta també, que per això és aquest afany competitiu que té, de tindre que sempre lluitar una mica més que els demés per poder jugar, per poder entrar en un equip. Però bueno, ja et dic, era ja de l'E20 i era futbol 11, no com ara que és futbol 7. Uh-huh. Imagina't una noia de 10 anys en un camp jugant a futbol 11, vull dir, va ser dur, però ja destacava, vull dir, tècnicament era igual que ara.
Clar, això anava a preguntar. Jugava igual que ara, eh? Allò amb el cap sempre aixecat, amb la pilota enganxada als peus, que dius, és que la porta enganxada aquí ningú li traurà. Això està amb superglú.
Igual. Això no ha canviat.
Clar, perquè en
aquella... Sí, ja dic jo...
No, digues, Rubén, perdona.
No, dic que jo quan la veig ara, la gent pot pensar, hòstia, millorar... No, és que amb 9, 10, 11 anys és el mateix que ara. És el mateix. O sigui, era agafar pilota, aixecar cap, conducció, passi al company, no era egoista ja ni de petita, com ara, que a vegades té xut i busca el passe a la companya. És que és el mateix. És el mateix joc que fa ara que feia de petita.
Mm-hmm. L'Aitana es deixa caure de tant en tant pel club o què? Ve pel club de Puigdorres?
Sí, sempre que pot, que no és gaire, però sí. Un parell de cops l'any sempre s'acosta per allà i llavors aprofitem perquè les noies, els nois, doncs firma samarretes, els llibres, pilotes, el que sigui. Sempre està una horeta i mitja, el que li dona el temps que pot.
Mm-hmm. Ja per acabar, Rubén, per preguntar, no sé si teniu previst fer alguna cosa especial al Club Deportiu Ribes, si convocar-la d'alguna manera, si fer algun acte, alguna festa o alguna cosa així per celebrar aquesta immensa temporada que ha fet l'Aitana Bonmatí.
Sí, home, ara hem de parlar amb l'Ajuntament, perquè clar, tot això va ser just ahir,
sí.
I amb el president, l'alcaldessa, ahir ja vam estar parlant una miqueta de què fer, com fer, però bueno, algú farem i serà gros, això està clar.
Sí, ben gros.
Perquè serà, ja ho ha dit el Santi, serà la pròxima pilota d'or i amb 25 anys les que podrà guanyar.
Clar, clar, clar. És que aquesta és l'altra, que sovint ens n'oblidem. Té 25 anys només. Aitana, bon matí.
Sí, sí, 25 anyets.
Rubén Bernardo, qui va ser entrenador d'Aitana, bon matí, al Club Deportiu Ribes, i que diu que en aquella època, quan tenia 8, 9, 10 anyets, jugava exactament igual que ara. I que ja despuntava i meravellava tothom qui la veia. Rubén, moltíssimes, moltíssimes gràcies per atendre'ns, una forta abraçada, i felicitats per la part que et toca, tu també.
Moltes gràcies a vosaltres.
Doncs això és Aitana. A veure, són les 9:54, molt ràpid, ja que us tinc aquí als 4. M'agradaria, si podeu fer una valoració també ràpida, començo per tu, Santi, del partit d'ahir del Barça, segona jornada, partit contra el Cádiz, el primer a Montjuïc, 2-0, però va costar, i va costar de valent, fins al 82 no arriba el gol de Pedri gràcies a una passada meravellosa que per això se l'ha fitxat d'Ilkay Gundogan. Santi, com vas veure el partit d'ahir del Barça?
Pues con muchas dificultades, sobre todo defensivas. El Cádiz estuvo al borde del gol en no menos de 4 ocasiones, y esto no sé si es una buena noticia para el Barça. Hay que decir que el Cádiz, por las razones que sean, le complica mucho la vida al Barça en los últimos años. Eso es así, le ha ganado en el Camp Nou, le ha empatado, le ha ganado en Cádiz. No es lo normal, pero creo que todavía es un equipo por hacer. Yo creo que es un equipo que tiene déficits, déficits defensivos. Necesita que todos estén bien, que Araujo esté. Creo que Xavi estaba contento con el juego del equipo. A mí me pareció que tuvo cosas preocupantes. Desde luego me gustó mucho el chico, Lamal, me pareció que es un jugador también diferente, es un jugador que tiene luz propia. Y en ese aspecto, pues bueno, es para mí una gran noticia para el Barça, pero todavía no me transmite el Barça esa sensación de poderío que uno espera del campeón de liga, ¿no? De un equipo que está creciendo. Me parece que todavía está en el camino y que le va a costar.
Un partit trebat, difícil, contra un rival que estava molt ben plantat a nivell defensiu, sobretot. Un Barça lent, sobretot a la primera part, que li va costar molt fer circular la pilota amb la velocitat necessària, i que més o menys va tirar de maduresa a la segona part per intentar, doncs, desencallar un partit que pintava molt, molt malament. Per mi va ser molt important el valor de Xavi per posar a Lamine Yamal a l'11 directament, un jugador de 16 anys, i també la gestió dels canvis. Crec que els canvis van ser molt, molt encertats. Vaig veure a Ferran Torres, a Ansu Fati, amb moltes ganes de donar-li la volta a la situació, i crec que això és important. I es va sortir de la dinàmica de l'1-0, que semblava que el Barça s'havia quedat una mica encallat en aquesta dinàmica. Diria que van ser 11-0 la temporada passada. I crec que la gestió dels canvis va ser molt, molt necessària. I penso que Lamine Yamal, com segueixi així, acabarà la temporada sent titular indiscutible.
És una bestialitat. I ahir va donar una dada bastant bèstia en aquest sentit l'Oriol Jové durant la transmissió del Barça Juga RAC1, que va dir que el Barça, sabeu, que no havia trigat tant en fer un primer gol a la Lliga des de feia com 50 anys, o una barbaritat així.
És que... O sigui, crec que el Barça està en un procés de construcció que és tan obvi que és normal que hi ha partits que se li trabin, i equips com el Cádiz, que et fa molta dificultat, partits com el de Getafe de la setmana passada, també et donava una mica la idea del que està passant per aquest equip. Que el Barça necessiti tant a Lamine Yamal, un nen de 16 anys que acaba de sortir de la Masia, evidenciar que l'equip no està en el moment en el que Xavi voldria estar. Va ser un partit dens, un partit espès, un partit que es va fer una mica farragós, que admeto que amb l'eufòria del Mundial es va passar una mica millor, però si arriba a ser un partit normal, el primer partit a Montjuïc, crec que hagués costat una mica més d'empassar. I al final la valoració ha de ser positiva, perquè el Barça guanya, el Barça s'emporta els 3 punts, resol el partit d'una manera que a vegades se li ha demanat a aquest equip, que és que resolgui les coses encara que no estigui bé. I és positiu pel Barça, és positiu per Xavi, però crec que ensenya una miqueta les vergonyes i el que li falta encara a aquest equip per acabar d'ajustar. És un equip i una plantilla que necessita reforçar-se, però econòmicament el club sabem com està, Llavors, és un test més per d'aquí que acabi el mercat intentar incorporar jugadors i intentar que l'equip faci una mica un pas endavant i tingui aquesta solemnitat que hauria de tenir un equip com el Barça.
Mm-hmm. Marc, acabarem amb tu.
Sí, per mi l'evidència és la falta de gol. O sigui, al Barça li falta gol. La dada que deies del Jové, que es va trencar, però ja feia 50 anys que el Barça no feia un gol tan tard, després de 90 minuts i gairebé 80 més. I aleshores la falta de gol va relacionada amb diversos noms al final. Al final l'home gol és Lewandowski, qui està lluny del seu millor nivell, tot i que a mi em trobareu sempre defensant-lo. Crec que l'any passat va fer més de 30 gols arribant la primera temporada i aquest any estarà amb aquestes xifres. No en tinc dubte amb això. D'altra banda, a banda de Lewandowski, crec que el Barça té un problema, perquè a banda dels 30 gols de Lewandowski, l'equip normalment per ser campió has de sumar-ne 70, 80, i per tant et falten